Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
No passa dia que no fem referència en un moment o un altre al temps. Fins i tot sovint fem i ens organitzem en funció del temps que farà. I és que el temps ja no és només el tema recurrent per una conversa intranscendent, perquè és un tema precisament que ens preocupa i que ens genera moltes preguntes. Avui en volem parlar al magazín. I ho fem amb un meteoròleg, que es tracta d'Enric Agut, que és meteoròleg de TV3 i també de Catalunya Ràdio, i a més Sant Cugatenc. Molt bon dia, Enric.
Hola, bon dia.
Avui parlem del temps. Jo no sé si ens preocupa més o menys o igual que sempre.
Jo diria que igual que sempre. Diria.
Sí?
Perquè, sí, això va una mica a modes. Perquè fa molt temps enrere la preocupació era la pluja àcida. No sé si te'n recordes. Fa molt temps enrere que es veien imatges de boscos de Centre Europa que estaven afectats per la pluja àcida, per emissions de sofre. Això va preocupar molt. Després va venir la moda de la capa de l'ozó. Que
també
preocupava. Quan refereixo modes, no parlo de febolitats, vull dir que realment preocupava, però va a tongades, va aparèixer aquestes preocupacions. Aquesta de la capa de l'ozó va crear molta preocupació, perquè realment hi ha un forat. A la primavera antàrtica hi ha un forat a la capa de l'ozó i la radiació ultraviolada passa sense cap filtre. Després s'hi va posar una mesura, que era la prohibició dels CFC, i aquest forat doncs, sembla que a la primavera austral és més petit, encara hi és, però és més petit, si s'ha pres la mesura. I ara el que està de moda i preocupa, perquè es veu que realment sí que està passant, que és l'escalfament global del planeta. I que s'intenten posar mesures, però costa. Ara fa uns mesos va haver-hi aquesta reunió al COP21 a París, que es van reunir científics, polítics, negociadors per arribar a un pacte global de reducció d'emissions. I costa molt, costa. Són passos, però costa.
Vist des de lluny, bastant, molt de lluny, o sigui, de la gent del carrer, sembla una broma, aquestes conferències sobre el canvi climàtic, perquè mai no s'acaben de posar d'acord.
Perquè és un tema de diners, al final.
Clar, d'interessos.
Sí, però clar, és normal que hi hagi interessos. Estem parlant del funcionament d'un país, de països on hi viu gent, on hi ha una economia, i en funció de la tecla que es toqui implica que es destrueixin o es facin més llocs de treball. És complicat, no és tan senzill. Però sí que els científics, ja fa molts anys, amb els seus informes que es presenten cada 4 o 5 anys, els informes de IPCC, doncs informes sobre el canvi climàtic, doncs indiquen que la línia a seguir és la de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Els gasos d'efecte hivernacle són el CO2, el vapor d'aigua, l'òxid de nitrogen, el metà, que són gasos que estan a l'atmosfera, sempre hi han estat i són necessaris perquè si no s'hi podria viure a la Terra. Gràcies a aquests gasos, la temperatura mitjana de la Terra és uns 15 graus. Si aquests gasos no hi fossin, la temperatura mitjana de la Terra, segons alguns càlculs, seria de 18 graus negatius. La mitjana de la Terra, no s'hi podria viure. És a dir, són necessaris, però quan hi ha més al compte, que és el que està passant, doncs aleshores la temperatura també puja. Hi ha gent que es dedica a interpretar, a veure com era el clima del passat, i a través dels blocs de gel de l'Antàrtida s'ha pogut veure com, de forma natural, la Terra té períodes de més gasos d'efecte hivernacle, de menys, i hi ha un paral·lelisme amb les temperatures. Quan hi ha més gas d'efecte hivernacle, les temperatures són més altes, i quan hi ha més, són més baixes. El que passa és que ara l'increment de gasos d'efecte hivernacle s'ha disparat per l'activitat humana. I la resposta de la Terra amb una pujada tan gran dels gasos d'efecte hivernacle no sabem quina serà. Però el que sí que està passant és que des de la revolució industrial hi ha hagut un augment dels gasos d'efecte hivernacle. Hi havia un promig d'uns, sembla que són 270-280 PPM, que es diu, de CO2 a l'atmosfera, ara hi ha més de 400. Sí, ha augmentat molt. Hi ha una correlació amb l'augment de gasos d'efecte hivernacle i l'augment de la temperatura. Llavors, si no es posen eines, uns topes, que això va per negociacions, al final és una negociació global, amb l'emissió de CO2 i d'altres gasos d'efecte hivernacle, doncs si no es posa un tope, un fre, la temperatura seguirà pujant. I a finals de segle, doncs, els escenaris que hi ha molts escenaris en funció de les emissions que hi haurà, doncs alguns indiquen que la temperatura mitjana del planeta pujarà uns 2 graus, altres, els més catastrofistes, que no vol dir que no siguin reals, indiquen que la temperatura mitjana haurà pujat 4 graus, aproximadament. Ara ho dic de memòria, eh? Uh-huh. Però per això, llavors, els llocs on es negocia són aquestes cimeres, que tot és molt lent, hi ha molts interessos, i l'última va ser aquesta de París, el COP21 de París. Uh-huh. Que es van fer avanços, eh?
I que...
Es van fer avanços, però em sembla que se n'hauran de fer més.
Sí. I a més és curiós, perquè precisament els països que més contribueixen a aquesta contaminació són els que després incompleixen més. No? Cas d'Estats Units, per exemple...
Estats Units, sí. La Xina és un dels altres països que... Però clar, ho fan de manera diferent, no? Potser als Estats Units ara estem invertint més en energia verda, Xina comença, s'insinua... Els que estan invertint més en energia verda en moment és Europa, sobretot els països nòrdics. Per exemple, a Dinamarca, el 2030, més d'un 90% de l'energia que consumiran ja serà de font verda, a Dinamarca. França, ara aviat es posaran bastant forts amb el cotxe elèctric. D'aquí no molt temps serà molt fàcil a França carregar un cotxe elèctric. Hi haurà molts carregadors públics, podríem dir. S'ha de pagar, però hi haurà molts carregadors. O sigui, a Europa sí que s'està posant bastant les piles. I també dins d'Europa hi ha moltes cultures diferents, molts països diferents, clar, moltes economies diferents, i cadascú va una mica al seu ritme, no? És un tema complex.
Ara estem parlant precisament del canvi climàtic, que és el tema que, com tu comentaves, ara ens preocupa més, però encara hi ha gent que considera que això del canvi climàtic és una llegenda o una cosa que ens estem inventant.
A veure, jo sempre li pregunto a aquesta gent que escolta algú que ha dit que això del canvi climàtic doncs no és cert, doncs que presenti proves. Sí, no és cert, doncs ja hem explicat, hi ha moltes teories, però explica-les per què. Jo, de moment, els informes que he vist que són seriosos són els que presenten els científics. Jo sóc meteoròleg, sóc físic, però no tinc temps de dedicar-me a sumar temperatures a nivell mundial. Pensa que això ho fan científics que són molts i que durant anys estan fent aquests càlculs i agafen mesures, potser alguna vegada alguna mesura no és del tot correcta, però aviam, són científics, científics, amb majúscules, i els informes que fan, que es presenten cada 4 o 5 anys, indiquen que la temperatura està pujant, que els nivells de CO2 estan pujant, que les glaceres s'estan retrocedint, que l'aigua disponible en algunes zones està retrocedint perquè plou menys o neva menys o perquè fa més calor i les glaceres es fan. Hi ha proves evidents que les glaceres a tot el món van en retrocés, excepte alguna molt particular, perquè o hi neva més i llavors hi ha més precipitació i aquella glacera creix, però la majoria estan en retrocés. El Pol Nord cada vegada la capa de gel cada estiu o cada setembre o octubre és més petita, any darrere any. Hi ha moltes senyals que indiquen que sí que hi ha escalfament. Aquest hivern que hem tingut a tota Europa.
Per dir d'alguna manera, no?
Sí, no, ha estat l'any sense hivern gairebé, excepte alguns dies puntuals. També coincidit aquest any que hem tingut un fenomen que és el Niño. I el Niño aquest any, ara encara hi és, està una mica en retrocés ja. És normal que el mes de febrer i març comenci a retrocedir. Aquest any el Niño és molt fort. Potser serà el més fort des de fa 60 anys.
Però i de quina manera influeix o afecta
el Niño,
a tots aquests canvis?
El Niño, els Niños forts es presenten... No hi ha un cicle exacte, no és cada 7 anys es presenta un Niño fort, sinó això passa cada 10, 12, a vegades cada 7 anys. Els últims més forts han estat aquest any, després el 97-98 i el 82-83. Llavors, fins ara no hi havia un estudi molt clar del que passava a Europa. Però ara fa poc es va presentar un informe, el Servei Meteorològic de Catalunya va presentar un informe en el que han analitzat els 7 o 8 Niños més forts que han hagut des del 1950 fins ara, ja hem vist que a Catalunya als anys de Niño les temperatures són més altes del normal. i hi ha menys precipitació del normal, també.
O sigui, el que està passant ara
és
mateix.
És el que està passant. Val? Com més fort el Niño, més passa. I això es comença a trencar a partir de l'abril, març, abril, maig, quan el Niño va en retrocés. Normalment, les precipitacions ja es comencen a normalitzar. Les temperatures potser triguen una mica més. I el que també sembla és que després d'un Niño ve una Niña, que és al revés.
La parelleta.
I les Niñas són més fortes.
Sí?
Acostumen a ser més fortes i duren més. I és possible que el pròxim hivern, doncs, potser neva més o és més fred. Podria passar.
Quin contrast, no?
Podria passar, eh? Això és una... Aviam, no segur,
que no ens ho agafem al peu de la lletra.
No. Però el que sí que s'ha vist és que amb els Niños les temperatures són més altes i les precipitacions són menors a Catalunya. I ja dic jo que també a Europa. Jo tinc la sort de que conec molts meteoròlegs de molts països i estic en un grup de WhatsApp que som 90 meteoròlegs de tot el món de televisió i de mitjans de comunicació, i si passa alguna cosa al món, doncs...
Us informeu ràpidament.
Sí, ràpidament, no? Que hi ha hagut un tornado a Texas, doncs s'envien. Que hi ha una sequera molt forta, però ha patregat avui de forma sobtada a Namíbia, t'envien, no? I en la majoria de casos d'Europa l'hivern ha estat molt suau. No hi ha hagut hivern. A Polònia, a Bèlgica, països nòrdics, no hi ha hagut hivern. Ja m'entens, sí que n'ha hagut alguns dies freds, algunes nevades, però ha estat un hivern molt suau, en general. És a dir, que llavors per això podem pujar la mateixa bossa a tota Europa, en aquest estudi que va fer el Servei Meteorològic de Catalunya, que els Niños, a Europa, normalment les temperatures són més suaus a l'hivern de normal.
Anem a comprovar quines són les inquietuds que tenen els santcugatencs. Hem sortit al carrer a preguntar, a veure què és el que els hi preocupava, no?
Sí.
Relacionat amb el temps. I anem a llançar la primera qüestió.
Què ens afecta aquest canvi climàtic que està afectant a tot el temps, al clima, a les persones? Fins a quin punt arribarà això?
Suposo que vol dir que quan s'acabarà.
Sí, quan s'acabarà. Bé, això no s'acabarà, perquè la vida mitjana d'un gas d'efecte hivernacle a l'atmosfera és molt llarg. I aquestes molècules no estan un dia o un any o 10 anys a l'aire. Estan centenars d'anys. Llavors, tot el que estem emetent ara mateix es va acumulant, va acumulant, i l'únic que es pot fer perquè aquests nivells de CO2 i de gasos d'efecte hivernacle no pugin molt, és anar reduint les emissions. És a dir, que aquest any, a nivell global, s'emeti menys que l'any passat. I que d'aquí 10 anys s'estigui emetent a l'atmosfera bastant menys, un 20%, respecte a aquest any. Aquest és el camí. Però els efectes, nosaltres els notarem... els que estem vivint ara, val? Doncs seguirem notant aquest escalfament global durant molts anys. Això va en augment. El que podem fer és que aquest augment sigui més petit o més gran. Si seguim emetent i utilitzant petroli, carbó, amb la mateixa manera que ho estem fent fins ara, doncs aquesta pujada serà més gran. Si fem servir altres energies, sense deixar per al petroli, val? Però cada vegada apostem per altres energies verdes, l'eòlica, la solar, o les que es puguin sorgir, doncs aquesta pujada serà menor. Però l'escalfament el seguirem vivint. I en algunes zones del planeta, doncs, és preocupant. Aquí, mira, seguirem fent. Potser haurem de posar més aires acondicionats. Els estius potser hi haurà més glopades de calor. I si aquí Sant Cugat moltes vegades podia estirar molts estius sense aire acondicionat, perquè la nit refresca, molt més que Barcelona, ciutat. I els estius sí que hi hauria potser 3-4 dies que pujaries l'aire, però molts dies no cal, perquè passa aire, ja està prou bé. Però l'estiu passat va ser horrorós. El juliol passat, la gent que no té aire condicionat a casa, segur que estava pensant, si torna a passar, potser sí que hem instal·lat aire condicionat. Ens pot condicionar. Si segueix augmentant la temperatura, doncs és possible que els santcugatencs ens haurem de gastar uns quants diners, rascar
la butxaca
per pagar una instal·lació d'aire condicionat, 3.000-4.000 euros.
Segurament serà una bona inversió, no? Si hem de passar uns quants estius així.
És difícil de dir, sincerament, però És que són molta gent. A vegades soc una mica negatiu, jo, en aquest sentit. Jo sóc optimista de mena, però com que hi ha molts països, hi ha guerres, hi ha tants problemes a la planeta, posar-se d'acord en disminuir les emissions d'efecte hivernacle, de vegades ho veig una quimera. Ho veig una mica complicat.
Bé.
Llavors, en el futur, jo penso que seguirem lluitant en aquests efectes.
A veure si tenim una altra qüestió de les que hem recollit al carrer.
Hola, jo voldria saber què passarà amb la primera collita de... diguem, de, doncs, de fruita, perquè ara tots els arbres estan tots florits, i clar, si ara ve una gelada, què passarà amb això?
Bueno, pot arribar o no pot arribar. El tema és la primera collita que,
sí,
diguem, s'avança,
sí,
no?, en el cicle.
Sí, aviam, aquest hivern, com que la temperatura ha estat alta i no ha plogut gairebé, bastants arbres han fluït. Ja al gener, febrer, quan sempre ho fan una mica més tard. És normal que hi hagi alguns, els ametllers, que últimament floreixin, però aquesta vegada han florit bastant. Si ve alguna glaçada forta, lògicament la flor quedarà tocada. El fruit, en molts casos, de moment no, perquè tampoc es preveu ara que hi hagi glaçades molt fortes els pròxims dies. Sí que hem tingut al cap de setmana una nevada en algunes zones, però aquesta nevada també és bona, perquè porta molta humitat, molta... o la pluja que ha caigut. Això ha estat una loteria el que ha passat al cap de setmana. Tampoc sóc expert en arbres fruiters, jo, ni en vegetació. Jo sóc físic, sóc expert en una mica en models numèrics, perquè m'agrada programar també, presento el temps, però d'arbres fruiters no sóc pas expert. Però el que es pot veure és que no haurien de patir gaire, perquè en pròximes setmanes tampoc es preveu englopades d'aire d'aire fred molt potents.
Mm-hmm.
Això no vol dir que en alguna zona, particularment, algun camp o algun cultiu quedi afectat. Què pot passar? Doncs sí, pot passar. Però de forma general, que vingui una glopada d'aire fred i que pugui afectar moltes hectàrees, ara no ho veig.
Home, de fet, em sembla que les previsions per aquesta setmana, per aquests pròxims dies, és d'un nova alça de les temperatures.
Sí, però el cap de setmana tornarà a baixar. Dissabte i diumenge tornen a baixar, però no serà com aquest cap de setmana. Bé, també aquest cap de setmana, en funció d'on visquessis, la sensació era una o altra. Si, per exemple, tu ets un habitant de la Conca de Barberà, o de les Garrigues, o del Priorat, o de l'Urgell, t'ha nevat. I ha fet hivern al cap de setmana. T'han caigut 3, 4, 10, 15 centímetres. Si tu ets un habitant de l'Empordà, al cap de setmana hauràs tingut vent, però una sensació de fred, 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 d'hivern, no l'has tingut. O sigui, ha estat un cap de setmana una mica particular. Si tu eres habitant, per exemple, de Camprodon, t'ha nevat. I ha nevat bé, per exemple, a Setcases, o a Camprodon. Cosa que si haguessis anat a Camprodon fa una setmana o a Setcases, ho haguessis vist tot marró. Portava moltes setmanes amb
sec,
tot marró. És a dir, no ha nevat bé al Ripollès, ni al Solsonès, les estacions d'esquí de la Cerdanya, del Ripollès o del Solsonès, Port del Comte, Vallter, Molina, Maselles, estaven molt i molt pelades. Anaven fent algunes amb neu artificial. Si no han tingut pas un hivern. Les altres sí. Baqueira, Andorra, tot això sí que tenien neu. I si els hi preguntes en aquestes comarques, Ripollès, Berguedà, si aquest cap de setmana ha fet fred, et diran que sí, perquè ha caigut en alguns sectors mig metre de neu. Vallter ha caigut mig metre de neu, que ha generat molt bé. No? O sigui, ha estat un cap de setmana que, en funció d'on visquessis, sí que has pogut sentir molt més l'hivern que altres habitants. No? I el proper cap de setmana pot passar una mica semblant. El proper cap de setmana sí que ve una nova glopada d'aire fred, en alguns sectors farà vent, i en algunes comarques, ui, sí, sí, torna a fer fred. En d'altres, no. També en funció del vent. Si tu tens que entrar fred però fa vent, moltes vegades això evita que hi hagi glaçades. I llavors els fruiters queden protegits. A no ser que sigui molt fort el vent, perquè si fa una ventolera molt gran, llavors també pot trencar branques.
Tenim un problema.
Tenim un problema. És molt complicat, això. Però a la vegada divertit.
Enric, ens hem de preocupar pel nivell d'aigua als embassaments?
Mira, ara mateix el nivell d'aigua als embassaments divendres passat estava 20 punts per sota que l'any passat. És a dir, si l'any passat les reserves de la conca interna, per exemple, que és la conca interna, la Baells, Sau, Susqueda, estava al voltant del 89%. És a dir, les reserves estaven molt altes. La setmana passada les reserves estaven al voltant del 67, uns 20 punts per sota. 67 implica que, si no plogués des d'ara fins finals d'any, tindríem aigua per ús de boca. Val? És a dir, tenim aigua garantida per 10 o 11 mesos. El cap de setmana ha plogut, ha nevat al Ripollès, ha nevat a la Cerdanya, ha nevat al Berguedà, Solsonès, al Port del Comte, per exemple, que també ha caigut 30 centímetres. Això és aigua, també per la Llosa del Cavall, que és un altre embassament que hi ha allà, a sota del Port del Comte, ha caigut aigua. Home, és molt difícil que en 11 mesos cap endavant i coincidint que el Niño se'n va i començarà potser la Niña a finals d'any no plogui. Segur que la cosa girarà i s'arreglarà, com sempre. Aquí tenim molta sort perquè les últimes sequeres molt potents, que estàvem ja a punt de... Us en recordeu, va haver-hi un any que estaven venint alguns vaixells de les Balears i també d'Almeria sí, cap aquí a Barcelona. Doncs al final va ploure molt i tot això es va salvar, no? Després van posar en marxa la planta que treu sal del Baix Llobregat. Val? Però bé, en resum, el que vull dir és que ara estem per sota de les reserves de l'any passat, però encara ens queden 10 mesos d'aigua per consum d'ús a boca si no plogués. Però ja et dic jo que sí que plourà i ens salvarem. També és veritat que Catalunya, com altres sectors de la península Ibèrica, com que hem patit sequeres importants, hi ha una cultura de l'estalvi d'aigua molt gran. La gent està acostumada a estalviar. I ara, quan un renta les mans, renta les dents, és conscient de que bé, tanca l'aixeta. Potser algun dia no ho fas, no? Però sí que estàs conscienciat. I en el cas, per exemple, de Barcelona, Barcelona gairebé està al límit de despesa d'aigua al dia per habitant del que recomana la OMM. No, la OMS. Sí, l'Organització Mundial de la Salut recomana, em sembla que són 100 i poc litres al dia per persona de consum. Doncs Barcelona ciutat està al límit gairebé per sota. És a dir, que hi ha una educació i una cultura d'estalvi molt gran a Catalunya.
I a part d'això, que també ens toca la butxaca, vull dir, perquè hem de gastar més del que necessitem, no?
Exacte, això també passa amb la llum, amb el gas...
Això. Anem per una altra pregunta.
Jo els preguntaria per què les previsions en ocasions fallen espectacularment quan s'anuncien determinats fenòmens que són previsibles. Pues jo que sé, aquest cap de setmana anuncien pluja. Quins són els factors que incideixen o que desvirtuen a vegades una previsió?
Què passa?
A veure, les previsions han millorat molt al llarg dels últims 30 anys. Per exemple, si abans... a D més 1, és a dir, per demà la fiabilitat era d'un 80%, ara aquesta fiabilitat del 80% s'ha traslladat al D més 3, és a dir, a demà passat, no l'altre. O sigui, hem millorat amb les previsions, però igualment hi ha marge d'error. També entre tu i jo, a partir del D més 4 i D més 5, és a dir, si avui és dimarts, val? Doncs la previsió per dissabte o divendres, dissabte i diumenge, tu has de mirar com una tendència, no a peu de la lletra. És a dir, si tu vols anar a esquiar el cap de setmana i els mapes diuen que potser dissabte hi ha temporal, espera't a fer alguna cosa dijous o divendres, perquè de vegades canvia. I sobretot, la previsió de vegades pot ser una mica errònia o molt errònia en funció del tamany. El tamany importa, el tamany sí? De la pertorbació.
Molt bé.
És a dir, si una pertorbació és molt potent i et passa molt a prop... com ha estat el cap de setmana, pot ser que en un moment donat estiguis a l'ull de la pertorbació, com a l'ull de l'huracà, a l'ull de la pertorbació. I al centre de la pertorbació, de vegades no hi ha núvols. Val? Sí que hi ha núvols, però també poden haver-hi clarianes. I pot ser que s'anunciï que el dissabte plourà, però en algun moment et passi l'ull de la pertorbació per sobre i durant bastanta estona tinguis una pausa de precipitacions i fins i tot puguis veure el sol. Quan passa l'ull, és possible que tornin a caure ruixats. Llavors, és el que ha passat el cap de setmana, que la pertorbació ha passat molt a prop, a estones l'ull estava a sobre, i depèn cap on vagi la pertorbació, si va 20 quilòmetres amunt o 30 avall, en algunes comarques passaran de tenir un temps variable a ruixats, i en d'altres, que potser es preveia més precipitació, en tindran menys. S'hi suma que la geografia catalana és complicada. O sigui, Catalunya no són Països Baixos, no és Anglaterra. Hi ha moltes muntanyes. Tens el Mediterrani. Clar. Moltes vegades les pertorbacions venen quan ja han passat per la península. Tot això, doncs, erosiona, modifica, altera els núvols i la distribució de pluges. No és pas senzill. També en una mateixa comarca tu pots tenir situacions molt diverses. Per exemple, aquest cap de setmana. Els vents molta estona eren de llevant, en alguns moments o de gregal, a les comarques de Girona. Doncs el Ripollès ha nevat bé. Val? A la Cerdanya, a la Molina, a Masella, la precipitació ha estat bona, ha nevat bé. Però, en canvi, a Puigcerdà i a Llívia ha nevat o ha plogut molt menys. I és la mateixa comarca, la Cerdanya, Molina, Masella, Puigcerdà. Doncs, en funció del vent que tinguis, dins d'una mateixa comarca, pots tenir zones que plogui molt i en d'altres que plogui molt menys i que tinguis una ombra pluviomètrica, que es diu. I això de vegades costa explicar doncs, amb una meteo de 2 minuts.
Escolta'm una cosa, nosaltres celebrem aquest dijous Sant Medí. Saps què és Sant Medí?
Sí, mai tant.
Sí.
Sí, sí. Molt bé. Això.
Però ho celebraràs o no?
Treballo la tarda. I divendres també treballo
a l'estudi de TV3.
O sigui que no podràs fer, matí, diguem, matí, aquesta, sí.
La caminada cap a Sant Medí.
No, l'he feta, alguns anys, però sí? Aquest any ho veig complicat. A més, tinc un nen de 15 mesos i em sembla que ell podrà fer la caminata al parc que tenim davant de casa.
O sigui, més curta.
Més curta, sí, sí. Després no pararà en el parc, però
la previsió per aquest dijous, què diu?
Sí, a dijous passava un front, però només afecta, em sembla que afectava només el Pirineu. T'ho dic que em sembla perquè, com que els mapes estan una mica canviants, ara aquesta tarda, quan vagi a la televisió, ho miraré, però diria que els meus companys que han refet els mapes aquest matí han dit que dijous no ha de ploure aquí a Sant Cugat. No ha de ploure a Sant Cugat.
O sigui que podem anar
tranquils. El Pirineu sí que pot caure algun ruixat, però aquí no, ni divendres tampoc, eh? Dijous i divendres, perquè em sembla que també divendres no s'allarga també les festes?
No, és que hi ha pont perquè les escoles fan, han triat el dia de lliure disposició i fan un pont
divendres.
Fantàstic, clar.
Molt bé, això és un gran Sant Medí.
Sí, sí, i tant. Vés a saber si serà un Sant Medí o si serà una escapada, qualsevol altre punt.
Té pinta d'escapada.
Té pinta d'escapada, sí.
Sí, perquè com que ha nevat bastant el cap de setmana, em sembla que hi haurà bastanta gent que voldrà aprofitar-ho.
Per això.
Sobretot els que tenen tendència a la Cerdanya o al Ripollès o altres indrets.
I per aquests, algun missatge?
Doncs que hi vagin, que disfrutin.
Sí.
El cap de setmana ja es veurà, però que disfrutin. I tant.
Molt bé, Enric Agut, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Podríem estar parlant
sí.
Molta més estona, no? Potser quan arribi la niña, no? La podem rebre, no?
Sí.
Com cal.
Com cal, home, les niñas acostumen a ser durilles, eh?
Són dolentes, sí. Les niñas.
Bé, depèn, se les ha de saber portar.
Molt bé, Enric, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres per convidar-me.
Sant Cugat a fons.